El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Avui, 19 d'octubre, es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que enguany gira a l'entorn de la importància del diagnòstic precoç i de mantenir un estil de vida actiu i saludable. Una patologia que, segons dades, afectarà una de cada vuit dones al llarg de la seva vida en un tipus de tumor que ha concentrat molta investigació amb canvis importants en els tractaments i l'abordatge de la malaltia. Per conscienciar sobre aquesta patologia, s'organitzen avui diferents activitats obertes a la ciutadania a Sabadell i, a més, l'Ajuntament s'il·luminarà aquesta nit de color rosa, el color habitual del càncer de mama, de la escenificació de la lluita contra el càncer de mama. Abordem aquesta patologia avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb el director del Servei d'Oncologia del Taulí, el doctor Miquel Àngel Seguí. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, a la vostra disposició.
Fixem-nos primer en les dades, si li sembla. De mitjana, avui dèiem que el Taulí està tenint els darrers anys a l'entorn d'uns 250 nous pacients afectats per càncer de mama. Les dades segueixen en aquesta línia?
Sí, sí, una ciutat com la nostra, una societat com la nostra, els números de càncer de mama són molt estables, creixen molt lentament, un 2% cada any, però això vol dir que ens movem amb aquests 240-250 casos. Evidentment, fa 10 anys estàvem parlant de 200 casos, d'aquí 5 anys parlarem de 300 aproximadament, però ens movem amb aquests 250 casos cada any.
Per tant, la perspectiva és clarament que aquests diagnòstics vagin creixent.
Sí, sí, a més que hi ha que tenir en compte que ara la generació del baby boom arribarà a la seixantena, que és l'edat en què comença a diagnosticar-se més càncer de mama per mera edat. Això vol dir que en els propers anys veurem un increment, no escandalós, però ser un notable increment en els diagnòstics, sobretot en dones d'això, de partir de 60-65 anys.
Majoritàriament, els pacients afectats per càncer de mama són dones?
Sí, sí, el càncer de mama és una malaltia femenina, però això no vol dir que no hi hagi homes, evidentment n'hi ha, i estem parlant d'un 1, un 2, probablement també això està augmentant, i estem parlant d'un 2, un 3% dels casos que diagnostiquem, el nostre mitjà i tot el nostre voltant, es dona amb homes. Sí que és veritat que amb homes és una malaltia no diferent, però amb característiques diferents, que té molt més que veure en l'herència familiar, però aproximadament d'aquests 250 casos que veiem cada any, doncs 6, 7 són homes.
De quines edats? Perquè ara em parlava d'aquest perfil, no? D'aquest perfil que pot ser que creixi a l'entorn dels 60 anys, però hem d'entendre que és una malaltia que es desenvolupa sobretot a partir d'aquestes edats, o també hi ha casos en dones joves?
Hi ha casos en totes les edats, a partir dels 25, dels 30 anys, no? Però sí que és evident que el càncer en general és una malaltia que augmenta en l'edat, per tant, el major número de càncers de mama els veiem a partir dels 60-65 anys, no? De fet, aquests són els que van augmentant probablement, perquè sempre tenim aproximadament un 15 o un 20% de casos de càncer de mama en dones menors de 45, de 50 anys, però el que va augmentant a poc és el grup de dones de més edat, no? Però el càncer de mama és una malaltia que pot aparèixer en l'edat adulta de la dona en qualsevol moment. És evidentment que els 30 anys és poc freqüent, i això la dona és molt errors diagnòstics, i és molt més freqüent als 70, als 75 anys, però pot aparèixer a qualsevol edat. Però en general és una malaltia molt més freqüent en dones de més de 60 anys.
Amb el temps i parlant d'aquestes patologies hem après que el càncer són moltes malalties. No sé si el càncer de mama també són moltes malalties, en el sentit que hi ha molts tipus diferents de càncers de mama.
Sí, de fet, el primer càncer no es va veure clarament, que estàvem parlant de malalties diferents, va ser el càncer de mama, i ja fa 20 anys que sabem que com a mínim estem parlant de 4 o 5 malalties molt diferents, genèticament diferents, amb els comportaments de les cèl·lules diferents i que, a més, comporta tractament diferent. Estem parlant, bàsicament, de 4 grans tipus de càncer de mama en funció de la seva relació amb les pròpies hormones femenines i de determinades alteracions dels gens del tumor.
Sabem ja per què es produeix el càncer de mama? És a dir, si hi ha alguna causalitat directa? Li dic perquè fa unes setmanes parlàvem del càncer de pulmó, no? I ens assenyalaven clarament el tabac. No sé si en el càncer de mama hi ha alguna... Perquè ahir, per exemple, llegia informacions i llegia que parlaven que els sostenidors amb varo, per exemple, poden produir càncer de mama, no? I no, crec que seria important explicar les coses bé, no?
Els sostenidors amb varo formen part de la llegenda popular. Veiem, així com amb el càncer de pulmó és molt fàcil el causant del 90% és el tabac, i si eliminéssim el tabac eliminaríem gairebé la major part de càncer de pulmó. El càncer de mama és molt més complex, perquè estem parlant de diferents tipus de malalties i en algun cas té molt que veure la vida de les dones, el tipus de vida, l'estil de vida que té a veure amb les hormones. Per tant, els embarassos, les lactàncies, el tipus de dieta, tot això influeix molt. Passa que són situacions de difícil canvi social. No poden demanar a les dones actualment que es quedin, que tinguin 10 embarassos a partir dels 17 anys. No? Per tant, totes aquestes coses són molt difícils d'evitar. No? Però sí que és evident que aquest augment paulatí té que veure en tot l'entorn de societat moderna. Una dieta rica en greixos, poc exercici, els estrogens que en diem ambientals, i això sí que és una causa real de càncer de mama, però ni els desodorants, ni els estornidors amb baro, ni moltes de les coses que es diuen tenen realment cap importància. El que realment poden fer per disminuir el càncer de mama en un futur és exercici i és una dieta correcta.
Clar, en aquest sentit, ara explicava això, no?, que té a veure l'entorn de la societat moderna, els embarassos, les lactàncies. Mentre es parlava, pensava que la societat ha canviat molt i que hi ha moltes dones, segurament moltes més de les que hi havia, que no tindran fills, en molts casos, també, no perquè no hagin volgut, que això seria un altre capítol, però que és una realitat, no?, que passa a casa nostra i, per tant, no tenir fills realment, no haver passat per embarassos, per lactàncies, és un factor clau.
És un factor de risc. Veiem, al final el que dona més risc de càncer de mama, en la majoria de casos de mames, és haver tingut molt de temps, molt d'estrogens circulants a la sang. No? Per tant, els embarassos, les lactàncies, són mesos sense estrogens circulants i això és un factor protector. No? Però, com deia abans, no podem demanar a les dones que tinguin molt embarassos o que comencin a tenir embarassos als 17 anys. Probablement seria un error social fer-lo i no ho farem, no? Però sí que tot el que comporta més temps d'estrogens augmenta el risc.
Actualment, amb quins tractaments s'està abordant? Entenc que dependrà d'aquestes quatre tipologies que ens explicava ara, però quina seria la manera general en què s'aborda aquesta situació?
Clar, el càncer de mama segueix sent una malaltia que bàsicament es cura en cirurgia. I m'explico, és a dir, la majoria dels casos on es poden operar, d'entrada o després d'un tractament, i aquest és el tractament curatiu. Per tant, la cirurgia segueix sent el tractament fonamental, però, evidentment, hi ha altres tractaments molt importants. Depenent del tipus de tumor, doncs la quimioteràpia, el tractament hormonal o el tractament genètic jugaran un paper molt important. De fet, tot probablement gran part del que han guanyat en curar dones en els últims 20 anys té molt més que veure amb les innovacions en tractaments mèdics, en quimioteràpia, en tractament genètic i en tractament hormonal que amb altres coses, no? Però segueix sent una malaltia que es cura bàsicament en cirurgia i per això és molt important el diagnòstic precoç i organitzar bé l'assistència d'aquestes dones, però evidentment tenim novedats en tractament hormonal, tenim novedats en tractament de quimioteràpia i tractament genètic que augmenten molt la possibilitat de curar-se.
Perquè actualment, en quina situació està la supervivència en el càncer de mama?
Clar, el nostre país, el nostre entorn està en una situació ideal, estem curant entre el 85 i el 90% de dones que diagnostiquen de càncer de mama, no? El qual és un valor que probablement encara ho veiem curt, però que supera molt les xifres de curació d'entorns molt més difícil com pot ser els països subdesenvolupats, no? Però sí que és veritat que en la nostra societat actualment, tot el nostre entorn, és raro que no curem una dona amb càncer de mama. És raro no vol dir que no passi. Malauradament, aproximadament el 10-15% de dones amb càncer de mama seguiran tinguent complicacions al futur i no es curaran, no? Però sí que és veritat que en condicions normals al nostre entorn estem curant per sobre del 85% de les dones.
I aquesta curació s'explica per la investigació, per la recerca que s'ha fet a l'entorn d'aquesta patologia o també per un programa de cribratge que permet ara mateix detectar-los en l'estadi més primerenc?
Probablement per les dues coses. Sí que és veritat que el programa de cribratge és molt important per conscienciació, per diagnòstic precoç, però probablement tot el benefici en diagnosticar dones curables ja ho vam demostrar fa 20, 25 anys. No? L'important guany que ha hagut en els últims 20 anys segurament té molt més que veure amb nous tractaments hormonals, noves quimioteràpies i probablement amb una millora general de com enfoquen la malaltia i del sistema sanitari en global. No? Però sí que és veritat que sí que el programa de cribatge ens permet diagnosticar casos més petits, la qual també ens dona un risc de detectar amb excés alguns casos, però segurament tots els avanços en la investigació dels últims 20-25 anys és el que ens ha arribat al punt de curació que tenim ara.
Clar, quan parlem dels programes de cribratge estem parlant de les mamografies, no?, que s'han de fer a partir, si no m'equivoco, dels 40 anys, doctor?
Dels 50. El nostre... Veiem, una cosa és el programa de cribratge poblacional, que el que busca és facilitar l'accés de la dona a una mamografia periòdica, i això es fa amb un interval determinat, que és cada 2 anys, perquè és el que ha demostrat ser eficient. Es fa entre els 50 i els 75 anys, perquè són més, com dèiem abans, més s'acumulen els diagnòstics, però això, com hem dit, no vol dir que no pugui aparèixer qualsevol altra edat. Una cosa és el programa de cribratge poblacional, que té aquest objectiu, facilitar l'accés i augmentar la facilitat del diagnòstic, però això no treu que cada dona, a nivell personal, pugui fer el seu personal programa de control periòdic, no? Però el programa de cribratge poblacional, el nostre mitjà dels 50-75, en alguna comunitat com Navarra, a partir dels 45 anys, està molt discutit si s'ha de fer per sota dels 50 anys, perquè tot i que es diagnostic en casos, l'eficiència, entenguem com eficiència, la rendibilitat de fer un programa és molt més baixa, per tant és molt més car al sistema, no? Uh-huh. Però evidentment que el programa de cribratge ens permet molt més diagnòstics amb estadios molt més precoços.
Uh-huh. I a partir d'aquí també hi ha la part, entenc, de la pròpia dona que pugui detectar algun canvi en el seu cos, clar, que clar, consideri que l'ha de consultar, no? Què és el que ens hauria de preocupar, per dir d'alguna manera, o d'ocupar, si em permet el canvi en la paraula, doctor?
Pues és algo tan clàssic com notar alteracions a la mama, notar algun bulto a la mama, a la xella, notar algun canvi amb el contorn de la mama, notar, evidentment, inflamacions, notar canvis en el mugró, que hi hagi una secreció pel mugró quan estem fora de període de lactància, no? És a dir, tot el que són aquests canvis molt típics, que per sort no són gaire freqüents, però que ens donen, és el que ens ha de portar a fer un intent de diagnòstic del que tinguem, no? Tot el diagnòstic envolta la mama sempre està destinat a descartar o confirmar que tinguem un càncer de mama, no? Per tant, tot el sistema està pensat perquè sigui quina sigui l'alteració per la qual consulta una dona referent al pit, una alteració a la pell, un bulto, anar a fer les proves necessàries primer per descartar que no tingui un càncer de mama, i a partir d'aquí, si no és això, ja veurem quina altra malaltia pot tenir.
Uh-huh. Per tant, abordar-ho, entenc, ràpidament quan arriba a consulta, no? Aquests casos, no esperar, no?
No, clar, tot el sistema sanitari en aquest sentit està pensat perquè això sigui una actuació raonablement ràpida. Evidentment, el càncer de mama no és una urgència mèdica, no passa d'un dia per un altre, però el normal és fer tot un procés diagnòstic en poques setmanes. Bàsicament perquè, com dèiem abans, encara que el diagnòstic final no sigui un càncer de mama, el nivell d'angoixa i preocupació que es crea en la dona i l'entorn sempre és molt important, i d'això en som molt conscients, no? Per tant, tots els esforços van destinats a confirmar o descartar ràpidament aquest diagnòstic per o bé posar-se la feina a l'hora de detectar o bé donar tranquil·litat a la pacient.
Clar, al final, treballar la salut mental, no?, també, de l'efecte que té aquesta notícia, no?, en una dona, no?, o encara que sigui la possibilitat, no?, al final, perquè la paraula càncer ens segueix fent molta por tots plegats, no?
Sí, i a més el càncer de mama té un impacte social i mediàtic molt important, i avui és una prova clara d'això. Tot arreu estem parlant de càncer de mama i sabem aquest impacte que té en tot aquest neguit que causa en tot l'entorn familiar, i per tant el ser comprensius, evidentment, el ser empàtics, el ser capaços de fer les coses bé però ràpidament per tranquil·litzar les dones, i evidentment donar tot el suport a la dona que està en aquest procés, no?, de facilitar suport psicològic si cal, facilitar persones de contacte directe a l'hospital perquè puguin parlar amb elles en cas de neguit, tot això és molt important.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, hi ha una qüestió també en l'àmbit de la salut mental que explicava fa uns dies el Departament de Salut, explicant que inclouria les reconstruccions mamàries primàries derivades d'una mastectomia per un procés oncològic de càncer de mama dins de les intervencions que tenen un termini d'accés garantit inferior als 180 dies. Entenc que aquí també aquesta reconstrucció per tal de tancar aquesta situació a nivell psicològic per la dona també és important poder-la fer l'abans possible?
Sí, és important. Bé, hem de ser realistes de que la mastectomia, treure la mama, per sort, és una cirurgia que fem amb un 25-30% dels casos, i la majoria de dones que tenen per un càncer de mama no necessiten una mastectomia, per tant, té una cirurgia que conserva el pit amb una bona estètica, no? I en els casos en què es té que fer una mastectomia, doncs, evidentment, la intenció és fer una reconstrucció el més ràpid possible, si és possible, en el mateix acte quirúrgic. Per nosaltres, lo important és poder fer la reconstrucció en el mateix acte quirúrgic o iniciar la reconstrucció per ja tenir això posat en marxa i treure aquest neguit i treure aquest problema a les dones, no? Però és evident que hi ha un percentatge, un 10% de les dones, que no es poden reconstruir pel tipus de cirurgia, per tipus de tractament, fins que ha passat un cert temps. Clar, el període de 180 dies no s'ha d'entendre des del moment que es fa la mastectomia, perquè en els casos en què es pot fer es fa en el mateix acte quirúrgic o ràpidament després, s'ha d'entendre des del moment en què la pacient està en condicions de fer aquesta reconstrucció, que, per exemple, si fan radioteràpia, serà gairebé un any després de la cirurgia, no? Això és important per donar aquesta falsa, una falsa idea de que ràpidament es farà, perquè probablement no faríem bé en reconstruir una dona als 6 mesos de fer una radioteràpia, perquè evidentment la seva pell no està preparada, no? Però l'intenció del departament, i evidentment això també serà la nostra intenció, és sempre que puguem fer una reconstrucció en el mateix acte quirúrgic, i quan no es pot fer això, doncs, evidentment tenir un control molt estricte de la dona per veure en quin moment es pot posar en marxa el procés de la reconstrucció i fer-lo el més aviat possible.
Clar, perquè entenc que en funció de quin sigui el tractament que s'hagi de fer per superar la malaltia, aquest complica, no?, poder fer una operació de forma immediata.
Clar, en el cas en què fem quimioteràpia estem parlant de 6 mesos de tractament. En el cas que fem radioteràpia, la pell pateix un nivell d'inflamació que fa recomanable en general que la reconstrucció es retardi com a mínim un any després de la radioteràpia, bàsicament perquè l'objectiu és un objectiu estètic, és que quedi bé. I si ho fem abans, doncs probablement el risc de que quedi malament és molt més alt.
Clar, i entenc que a nivell de salut mental tenen comprovat la importància que té, entenc que la dona, en certa manera, no, vegi el seu cos tal com el veia abans de passar per aquest sotrac, no?, de salut.
És important que la dona vegi el seu cos després de la cirurgia com el que en aquell moment té i com visquin bé. Hi ha dones que no es volen reconstruir mai, malgrat que li insistim, perquè per elles aquella és la seva normalitat, no? I evidentment hi ha dones que no poden tolerar ni una setmana el portar una cirurgia amb una mastectomia, no? Cada dona és diferent i nosaltres el primer que hem de fer, jo sempre dic a les dones que l'única persona que li s'ha d'importar la reconstrucció és elles mateixes, ni el seu metge, ni la seva parella, ni ningú, no? Per tant, fer la reconstrucció és una necessitat per la dona i per ningú més. Per tant, la posarem en marxa en quan la dona consideri que ho necessita. En la majoria dels casos, al mateix moment de la cirurgia o ràpidament després, però hi ha casos que necessiten més temps per decidir-se, que no ho tenen clar, i evidentment aquí sempre ens han d'adequar les necessitats de la dona.
Per acabar, doctor, li volia preguntar per la investigació i per la recerca, que entenc que en el fons és una de les qüestions claus, no?, per explicar moltes de les coses que estem explicant avui, no?, com aquest increment important de la supervivència, no?, però en aquest sentit, què és el que s'ha de fer? O què s'està fent en l'àmbit de la investigació? Quina és la part més important que s'ha avançat, per dir d'alguna manera, en el darrer any?
Estem fent moltíssimes coses, tant, evidentment, localment com nosaltres en particular, en contacte amb xarxes universitàries i de grups de tot el país i de tota Europa per recerca. Probablement ara estem investigant molt en dos temes. Un és la immunoteràpia, que són tractaments immunològics de la malaltia, i això el càncer de mama per un grup de càncer de mama pot ser important, i estem investigant moltíssim en un tipus de tractament nou, que en diem els anticossos conjugats, que és un poc el que diem el cavall de Troia, és a dir, enviar un medicament, una quimioteràpia a una cèl·lula concreta que té unes alteracions genètiques concretes, un mecanisme biològic, i això ens permet fer tractaments molt més concrets i molt més dirigits a la malaltia realment, no? Probablement el gran avançament de l'últim any, que es veuran nous medicaments que segurament disposarem l'any vinent, i dels propers 2-3 anys seran d'aquest aspecte.
Clar, entenc que en aquest cas a poder abordar aquest detall permet que l'efecte sobre el cos de la dona sigui clar, molt menor, clar. No? Clar, les conseqüències
permet,
aquelles,
permet,
clar.
Sí, el que ens permet és dirigir la quimioteràpia, en aquest cas gairebé sempre estem parlant de quimioteràpia, només a les cèl·lules del tumor. ja? I això disminueix molt tots els efectes secundaris.
Clar, i entenc que aquí, per tant, podem augmentar la qualitat de vida de la pacient, que és una de les qüestions doncs, molt i molt importants.
Sí, 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 augmentant la qualitat de vida i augmentant les curacions i els efectes del tractament, perquè el tractament, és, com podem fer dosis molt més altes a una zona concreta de la malaltia, el tractament és molt més efectiu.
Uh-huh. En aquest sentit, què és el que canviaria del tot l'abordatge del càncer de mama si ho descobrissin? Allò que els dic moltes vegades quan parlo amb vostès, no? La carta al rei, si la poguessin fer, clar, quina seria la primera qüestió que posarien?
És difícil, perquè com dèiem abans, estem parlant de 4 o 5 malalties diferents, i per una malaltia serà un anticorp monoclonal, per una malaltia serà un tractament hormonal, no? Abans he dit que el tabac era curaria el càncer de pulmó. Home, en el càncer de mama, fer exercici, portar una dieta correcta, tenir un pes correcte, un pes ideal correcte, no evitaria el càncer de mama, però evitaria probablement el 25-30% del càncer de mama. Per tant, amb algo tan senzill com fer una vida sana, serà més o menys avorrida, però sana, doncs curaríem d'entrada el 25% del càncer de mama perquè mai passaria, no? Per tant, aquesta seria una revolució important. Difícil, perquè és una revolució social, però important, no? Però probablement en el futur, a part de prevenir el càncer de mama, el kit de la qüestió pels oncòlegs es conèixer molt bé les alteracions moleculars del tumor. Com millor coneixem les alteracions de la cèl·lula, més podem dissenyar tractaments específics. Per tant, tant l'immunoteràpia com els monoclonals, com els conjugats, es basen en conèixer perfectament les alteracions moleculars de la malaltia. No? Per tant, la revolució en el càncer, en la mama i altres, és tenir un coneixement molt profund de les alteracions moleculars de la malaltia.
Doctor Seguí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui el director del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, Mireia. Adéu.
Per cert, que l'Associació Mama Ovari Hereditari, l'AMO, instal·larà avui un punt informatiu des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre a la plaça de l'Imperial. L'entitat aplegarà també una campanya informativa sobre la importància de l'activitat física i el control ginecològic. Diumenge al matí, de fet, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha programat una masterclass de zumba i de ioga a la plaça de l'Argup i el mateix dia tindrà lloc a les 10 del matí la Race for Life, la cursa organitzada per l'entitat Oncolliga, que sortirà del carrer Pi i Margall.